RAC+1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Vivim en un món on la imatge i la perfecció física és tan important que es frivolitza constantment sobre el pes. Sembla que tothom ha de tenir un cos de passarel·la i que la talla 42 és una vergonya. Ara bé, més enllà de l'estètica, hi ha persones que realment necessiten aprimar-se per mantenir la salut i prevenir malalties que poden ser molt greus. Qui s'ha d'aprimar, tant sí com no? Quan el pes comença a ser un perill per la nostra salut? Aquestes són les preguntes que es respondran en aquest podcast, i és que de vegades perdre pes no és una opció, és una obligació. Magda Carles, quina gran qüestió la que tractarem avui.
Jo penso que sí, perquè és que de pes estem quasi embafats del tema pes, però no es parla tant de qui necessita realment perdre pes, que no és el mateix que qui vol perdre pes.
Sí, eh? Perquè a més aquesta és una reflexió que qui més qui menys l'ha fet en algun moment de la seva
seguríssim
vida, no?
Sí, seguríssim que sí. El que passa que estem immersos en aquest món de l'aprimament constant tot l'any, que aleshores es perd la veritat per sentit. I és que a vegades és important perdre pes per mantenir la salut, no per tenir una bona figura, o per estar millor a l'estiu, o per fer l'operació biquini, sinó per realment mantenir la salut, que és molt diferent, eh?
Diries, pel que veus a la consulta mèdica, que estem, entre cometes, una mica obsessionats amb això de perdre pes, d'aprimar-nos?
Sí, sí que hi ha una certa obsessió. Hi ha una mica una cosa, una paradoxa, no? Estem obsessionats, és veritat, perquè jo crec que és el tema més recurrent de dietètica tot l'any, i de nutrició i de salut en general, però en canvi hi ha persones que tindrien que aprimar-se i s'ho agafen amb molta calma. És curiós, això, eh? O sigui, de vegades gent que perquè no li queda bé el taxà, doncs farà les mil i una, i una altra persona que potser té hipertensa, prediabètica, té problemes osteoarticulars, aquesta ja ho farà. Passen les dues coses, eh?
Pot ser que sigui perquè és més complicat, és més difícil, i llencen una miqueta la tovallola, com
podríem dir. És que el tema de perdre pes no és fàcil, eh? Al contrari del que la gent es pensa, no és gens fàcil. És fàcil millorar, és fàcil perdre pes transitòriament, és fàcil que una dieta dràstica tingui efecte durant un mes, però mantenir un pes sa, mantingudament, no és tan senzill per a algunes persones. Per això és un tema que se'n parla sempre, perquè el sobrepès i l'obesitat continuen augmentant. I, en canvi, és un tema que se'n parla, i, en canvi, hi ha més educació nutricional que mai, i en parlem més que mai. Què passa amb això? Doncs que no és tan simple com sembla.
Pot ser que sigui perquè ens falta constància, o perquè quan arribem a la meta, a l'objectiu que hem aconseguit, doncs comencem a fer les coses malament? Què és el que succeeix?
Mira, jo crec que el primer, és que tenim que primer que veure si realment tenim que perdre pes. Aquest és un tema que ja fallem. Per què moltes persones no aconsegueixen el pes que volen? Perquè realment el pes que volen, el seu cos ho rebutja. Per què? Perquè no volen un pes sa, volen un pes estètic. I aquesta ja seria una primera causa per les quals a vegades costa tant perdre pes. Per què? Perquè tu vols una morfologia corporal que no és la teva. I per tant, tu tens un pes sa i el vols encara perdre més pes. Aquí seria una de les causes per les quals a vegades costa mantenir el pes. Uh-huh. Perquè volem un pes estètic, i a més d'una estètica determinada. I això a vegades té la seva dificultat. Però no és l'única causa, eh?
I a més, això, Magda, diria que és una cosa de la nostra societat.
Absolutament. O sigui, és una cosa molt que a partir dels anys 70, jo diria, s'ha imposat, i que encara que es parla i encara que es tracta molt, i vaja, estan en tots els debats, i escolta, que si les talles, que si les maniquis ja més curvis, el que tu vulguis. Però ens continua important. Però és veritat que paral·lelament amb això hi ha un veritable problema de sobrepès i obesitat. Coexisteixen les dues coses. Aquesta obsessió per l'estètica, que de fet ara les xarxes socials i tot el que és el nostre mitjans de comunicació ho han encara, diguéssim, subratllat més, i per altre costat, és veritat que és un problema que va en augment.
Totalment d'acord, sí. Magda, perquè ben bé, de què depèn el nostre pes?
Bé, el pes és, ja sabem quina fórmula física té, no? El pes depèn, doncs, de la nostra constitució, de com és la teva musculatura, de la teva massa òssea, del teu conjunt de teixits, que és el que pesa. Ara bé, per què dic, quan diem que hi ha un excés de pes? Doncs quan amb el pes aquest excessiu per la nostra alçada i la nostra, diguéssim, edat i la nostra constitució, doncs hi ha més greix del compte. No és tant un problema d'excés de pes, sinó que quan l'excés de pes demostra un excés de greix. Aquest és el veritable problema.
El greix.
Per què diem que l'excés de pes? Perquè normalment, quan hi ha un excés de pes marcat, vol dir que hi ha un excés de greix. Perquè és un compartiment del nostre cos.
Normalment, però hi haurà excepcions.
Exacte. Imaginem-nos, per exemple, un atleta, una persona que és un atleta professional. I a vegades hi ha atletes, en segons quin esport, doncs que tenen un cert excés de pes, lleu, però no tenen un excés de greix. I llavors aquell, l'índex de massa corporal, que és aquell famós paràmetre que fem servir per veure si tenim més pes del compte, surt malament, però en canvi estan bé. Perquè sí que tenen més pes del compte en quant numèricament, però no tenen més greix. Per això et dic que és més complexa que del que sembla. En general, et diguéssim, pel ciutadà de peu, quan tu passes molt del pes que et pertoca, vol dir que tens un excés de greix. Uh-huh. I aquest és el veritable problema, excés de greix. I la definició d'obesitat és un excés de greix corporal.
Que és quan arriben els problemes de salut, no?
Exacte. I per què això és dolent? Per què insistim tant? Per un tema estètic? No, a veure, també és un problema. Això tampoc se li ha de treure importància. És a dir, el tema que quan tu tens un excés de pes tens una morfologia, tens una estètica que no és la que et toca, també és un problema, perquè tothom s'ha d'agradar una mica. I perquè això també causa una baixa autoestima, causa depressió, causa moltes coses. Vull dir que, no vull dir que això no sigui important, però clar, el que és més important que això encara és que et pots promoure malalties que són greus, com hipertensió, com diabetis tipus 2, com arteriosclerosis. Ojo, que el tema de més greix del compte no és un tema només morfològic, és un tema fisiològic, i aleshores aquí sí que podem tenir problemes de molta entitat. Per això és important baixar pes quan toca.
Problemes que poden arribar a ser perillosos, no? En quin moment, no?, tenir més pes del compte pot ser realment un problema gros?
Mira, si ho medim, ja saps que hi ha aquella famosa fórmula, que això pot fer-ho qualsevol persona, que és l'índex de massa corporal, que és el pes en el numerador i l'alçada al quadrat en el denominador. Quan això surt quan surt de 18,5 fins a 25, 24,5, diem que som normopès. Ja veus que és una forquilla de pesos. No és, per tant, aquí ja descartem aquelles anteriors concepcions de pes ideal. No hi ha un pes ideal. Hi ha moltes possibilitats de pes que pots estar bé. Però sí que és veritat que quan passa de 25 ja entrem més en el terme d'excés de pes, de sobrepès. Però sobretot, quan passa de 30, aquí estem a obesitat.
Alerta,
I aquí veus, dèiem en aquest podcast, qui té que perdre pes sí o sí? Doncs els que passen de 30 d'índex de massa corporal. Això sí que és veritat.
Uh-huh. Per tant, d'una banda tenim l'índex de massa corporal, que ens serveix com indicador,
sí,
dir-nos si realment necessitem perdre pes o no, però hi ha d'altres paràmetres, oi?
Mira, imaginem que ara la que ens estigui escoltant pensa, bueno, jo com puc saber si tinc que perdre pes? Jo sé que en sobren uns quilos, però no sé exactament com. Bé, molt bé. Primer farà aquest índex de massa corporal. Si li surt més de 30, és evident que està ja en el marge d'obesitat. A veure, que no sigui ni una persona de 14 anys ni una persona de 75, una persona amb una edat no extrema, doncs si és més de 30, ha de perdre pes. No s'ho plantegi més, té que perdre pes. Imaginem que està entre 25 i 30, val? Que està amb sobrepès. Què és el que diuen les normes? Doncs, o el que ha impactat els sanitaris d'arreu, no? Doncs que a partir de 27, uh-huh, doncs, si hi ha problemes associats, com pot ser, per exemple, què et diré jo, hipertensió, una prediabetis, un colesterol elevat, etcètera. Bueno, hi ha una sèrie de baremos, no?, que diuen que és millor que perdis pes. Si estàs entre 25 i 27 i estàs sa, doncs tampoc hi haurà cap problema. O si tens 27 i estàs sa, no hi ha cap problema. Per tant, jo crec que aquesta seria una mica la configuració. El camí a seguir. Més de 30, s'ha de perdre pes. 27, si estàs sa, no passa res. Si tens malalties associades o tens tota una sèrie de problemes, aquí també has de perdre pes. Jo encara afegiria un tercer.
Quin?
El millor estàs entre 25 i 30, que a vegades no s'ha de fer res, no? Però tens algun problema osteoarticular. Imaginem que tens un problema d'esquena, un problema al maluc, etc. Aquí també caldria perdre pes. Per què? Perquè millorarà aquest teu altre problema que tens. Val?
La teva mobilitat.
Exacte, la teva mobilitat, i pot ser del genoll, pot ser de l'esquena, perquè la majoria de problemes osteoarticulars milloren quan no hi ha sobrepès. O diem-ho d'una altra manera, empitjoren quan hi ha sobrepès.
Escolta, Magda, de quina manera influeix en tot això l'edat, no? És important?
Sí, molt, 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 molt. L'edat és molt important perquè se sap que a partir de la quarta, cinquena dècada de la vida, doncs la massa muscular comença a disminuir i comença, el greix té tendència a augmentar. I per tant, doncs, aquí tenim que encara posar-hi encara més llum vermella, no, amb l'excés de pes. Per què? Perquè aquí també, doncs, les artèries tenen menys qualitat que quan tenim 20 anys, el cos comença a fallar una mica i la probabilitat de malaltia cardiovascular, de diabetis, etc., és més elevada. Clar, això és com tot. Quan tu es fas més gran, doncs més possibilitats hi han de que hi hagin fallos al teu organisme. Això és així. Això és com una casa vella, jo sempre ho dic. Això
comencen a sortir coses.
Jo sempre dic, a partir de 40 anys, pot ser 45, pot ser hi ha gent abans, depèn de la vida que hagis tingut, de com t'hagis cuidat, de la teva genètica, del que hagis menjat, òbviament.
Clar, però el cos té memòria, eh?
I a partir dels 40, 45, un s'ha de cuidar més. I a partir dels 50 ja és, en fi, jo sempre dic que s'aguanta fins als 50 a partir d'aquí ja. És una lenta curva cap avall.
Anem una miqueta al detall, no?
Sí.
Quan hi ha greix a la cintura, no?
Sí.
Que això és una qüestió molt habitual. Realment, això és perillós?
Sí. Sí, de fet, mira, te recordes que dèiem, bueno, si vull saber si tinc que perdre pes o no, i dèiem, més de 30, seguríssim, 27, si estàs entre 25 i 30, doncs sobretot per allà 27, si tens alguna malaltia associada, també. Doncs jo et diria, si estàs entre 25 i 30, però sobretot el greix te s'ha posat a la cintura, també t'has de primar. Per què? Perquè està comprovat per estudis que quan hi ha un greix a aquesta zona
localitzat.
Això que quedes en plan dònut, aquesta cosa aquí, doncs resulta que aquí hi ha més possibilitats d'hipertensió, de malaltia cardiovascular, és un greix que és dolent, que infiltra òrgans vitals, etc etc. Per tant, doncs, més risc de síndrome metabòlic, bueno, en fi, quan hi ha greix a la cintura, doncs posem-hi. I encara més de cara.
I les persones que n'han tingut sempre aquest greix, no? Perquè de vegades és
un tipus de morfologia.
Una morfologia heretada, no?
Sí, sí. Pues, si has augmentat molt, saps? Evidentment, si jo sempre he sigut recta i després em veig més o menys igual, no passa res, però si jo sigo recta veig allò que ha augmentat d'una forma considerable. De fet, hi ha unes mesures, Crec que amb dones és més de 89 centímetres i en homes més de 102 de cintura. Doncs quan les dones passen de 89 centímetres de cintura i els homes passen de 102, atenció.
S'ha de vigilar aquí, eh?
S'ha de mirar sempre el tema cintura, eh? A vegades critiquem molt allò del cul gran i tal, però escolta'm, val més tenir un cul rodó que no pas no tenir cintura, eh?
Doncs
això el temps ens ho va dir.
Això és important, estar-hi atent, no?
Sí.
Què succeeix si, a més, tenim alguna malaltia?
Clar, aquí hi ha encara més problema, no? De fet, hi ha malalties que poden predisposar a un augment de greix. Per exemple, imaginem-nos una persona que està deprimida. Anem a pot suposar, no? Pues aquesta persona li passen diverses coses. Entre elles és que probablement es mourà menys. Moltes vegades la depressió fa que estiguis més inactiu. Però és que de vegades et donen medicaments que a sobre et fan engreixar.
Tot això suma, clar.
Suma. Imaginem un altre tipus de malaltia. Imaginem, això per fer veure que no sempre depèn de la dieta, el tema del pes, que a vegades pensem que tot és la dieta. No ho és. No sempre. Imaginem-nos una persona que té una malaltia reumàtica, que té una artritis. Doncs, bé, aquesta persona què passa? Com que li fan males articulacions, també es mou poc.
Clar.
Però és que a sobre li poden donar uns antiinflamatoris, un tipus corticoides, que també l'inflin una miqueta més.
La vida sedentària, li sumes la medicació...
Això. O imaginem una altra cosa. Imaginem una persona que, vaig posant casos, que té 50 o 53 anys, o 51 o 50, i li ha vingut la menopausa, que això ja predisposa una mica a guanyar pes, però és que, a més, li ha vingut un hipotiroidisme, que també és una cosa típica de la menopausa, que pot ser que el tiroides s'enlenteixi, no?
Uh-huh.
Bueno, no ha de passar sempre, ni molt menys, però és una època, al igual que després de l'embaràs, que pot passar. Doncs, esclar, se suma el tiroides més lent que et fa guanyar pes, no? Més ja els efectes de la menopausa. Vull dir que, saps, de vegades hi ha situacions en què et poden fer la jugada amb el tema del pes.
Mira, estan molt bé aquests exemples que has posat, no? Perquè es veu molt més clar, no?
Sí.
El tema. I llavors, què hem de fer en aquests casos, Magda? No? Perquè, clar, estem parlant de salut,
sí.
I de greix, de que hem guanyat pes, no? Com s'ha de gestionar tot plegat? Perquè, clar, es parla, per exemple, de la salut mental.
Sí.
S'ha de tenir cura de l'alimentació, igual que passa, per exemple, en el cas de la menopausa,
sí.
No?
Sí, sí.
Què hauríem de fer?
Mira, jo el que aconsello és, quan estem en aquests casos, que repeteixo, que tens més de 30 d'índex de massa corporal, que tens 27 però tens un problema també ja de malaltia afegida, aquests casos que hem esmentat, o que tens molt acumulat a la cintura, el primer que s'ha de fer és posar-se en mans d'un professional. Moltes vegades aquí hem parlat de que, ai, operació biquini, doncs podem fer en 3 setmanes, no, aquí no. Quan hi ha un problema d'aquest estil, per això dic que això és una altra categoria de problema, quan hi ha un problema que realment et pot alterar la teva salut, aquí ja
hem d'estar vigilats.
Anem a un professional, perquè, és clar, hi ha una cosa que no hem dit, hi ha malalties que fan pujar de pes, però hi ha malalties en les quals el pes és greu. Per exemple, amb una hipertensió, no és el mateix tenir hipertensió amb un pes normal o amb sobrepes. No és el mateix tenir que hagis tingut un infart, que tinguis un pes normal o que tinguis sobrepes. Aquest sobrepes, aquesta obesitat, t'ho podeu agreujar moltíssim, això. No és el mateix tenir excés de pes amb el colesterol normal o amb un problema d'hipercolesterolèmia greu. Entens? Hi ha coses que realment... O amb una insuficiència cardíaca, saps què vull dir? O amb una insuficiència renal.
Sí, sí.
És a dir, hi ha malalties que són importants que el sobrepes ho empitjorarà moltíssim i que, per tant, és importantíssim baixar el pes. Per tant, en tot aquest sac de coses que hem dit, s'ha d'anar a un assessorament professional. Aquí sí que no val allò. No és que no valgui, és que val la pena mirar-s'ho bé. O sigui, quan tu tens més de 30 d'índex de massa corporal, home... Digues que algú t'ajudi, algú que en sàpiga. No vagis a fer l'última dieta que surt la revista de no sé què. No, sisplau, que et facin una bona analítica, que et facin una anamnesi, que et facin una exploració, que mirin els teus antecedents i que s'ho agafin en sèrio.
Magda, n'hi haurà prou amb la dieta? Caldrà afegir-hi fàrmacs, també?
Mira, el tractament, de fet, i amb això hi ha consens, el tractament base d'aquests temes és a l'educació nutricional i la dieta, diguem-ho d'aquesta manera, i un augment de l'activitat física i exercici. Això, aquesta és la base. El que passa és que a vegades això no n'hi ha prou. Però quina és la sort, entre cometes? Doncs que molts d'aquests problemes que hem vist que agreugen malalties i que poden posar en perill la teva salut, tan sols perdent un 10% del pes, 10%, aquí hi ha estudis que diuen el 5 fins a tot,
sí.
Perdent un 10% del pes, és a dir, no arribant a aquell pes que tu tindries que tenir, sinó perdent el 10%, ja millora la teva sintomatologia.
Ah, doncs no és ja gaire un 10%.
Menys... És a dir, una persona, imaginem, que pesa 100 quilos, que és de totes excessiu.
Perdent 10 quilos?
Perdent 10 quilos, ja té molt menys perill d'hipertensió, ja té menys perill de diabetis 2, ja té menys perill d'insuficiència. Entens? Vull dir, home, val la pena. Perquè a vegades diu, ui, hi ha gent que es desanima perquè pensa, oh, és que no arribaré. Perquè... No, si no estem parlant de que tinguis el pes que et toca i que puguis posar el biquini de la talla 40. Estem parlant de que tinguis menys possibilitats d'estar malalt, que és diferent.
Sí.
Però és molt més interessant, no?
Escolta, Magda, una persona amb més pes del compte viu menys?
Sí, en general sí. Els estudis diuen que, clar, és que tenen més problemes. Una persona obesa, en general, és menys longeva. No vol dir que tothom. Però, esclar, pensem-ho. És una persona que tindrà més possibilitats de tenir malaltia cardiovascular, de tenir problemes osteoarticulars, de tenir el que es diu l'àpnia de la son, que són aquelles persones que es desperten per la nit, que no tenen aire, que a vegades han d'acabar amb un aparell especial, no? Home, tot això, al final, doncs... A veure, és com la diabetis, no? Si mirem el tant percent d'obesos que hi ha dintre els diabètics, n'hi ha moltíssims. I la diabetis, tot i que es pot tractar, tot i que... El que tu vulguis, però va causant problemes, eh? Va causant problemes, per tant, home... Jo no et diria que una persona obesa no pugui arribar a 90 anys, sí, però té menys possibilitats, eh? Uh-huh. I els temes epidemiològics ens ho diuen, els recomptes, vull dir que això està clar.
Doncs val la pena, fer cas del que ens està recomanant avui la doctora Magda Carles.
Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Al 83è podcast de Respostes que alimenten ens estem preguntant qui necessita perdre pes realment.
Exacte, sí.
A qui va dirigit aquest missatge avui, Magda?
Doncs mira, les persones que s'ho han d'agafar molt en sèrio perquè tenen un índex de massa corporal de més de 30, perquè potser estan 25 i 30 però tenen malalties afegides, perquè potser tenen alguna malaltia que pot millorar aprimant-se o senzillament perquè estaven primes i de cop estan agafant uns quilos que no és normal. A totes aquestes persones va dirigir aquest podcast donant-los aquest plus de seriositat i, sobretot, que vulguin que busquin un assessorament professional.
Sí, que a més, voler és poder, eh?
Exacte.
Doncs a les dates en què som, ja al mes de març i amb la primavera aquí a la cantonada, doncs hem pensat que avui era un tema molt idoni, eh?
Jo penso que està perfecte.
Segur que sí. I d'aquí 15 dies ens retrobarem parlant del tomàquet, que realment és un aliment molt interessant també en aquestes dates.
Mira, a mi és que m'agradaria, ja que parlem del tomàquet d'aquí 15 dies, envieu-vos, sisplau, receptes amb tomàquet. Així ja preparem el programa d'aquí 15 dies. Què us sembla? Sisplau, receptes en què feu servir el tomàquet.
Ja sabeu quina és la nostra adreça, eh? respostesalimenten@rac1.net.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Som.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.